Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bona tarda. Tot seguit abordem les notícies que han donat de si en aquest ple municipal del mes d'octubre. Comencem parlant d'aquesta iniciativa de voler fer visible el model econòmic comunitari en les polítiques públiques. És per això que s'ha portat a aprovació del ple per primera vegada el Pla Director d'Economia Social i Solidària, un document que permetrà impulsar una economia basada en les persones, la sostenibilitat i el bé comú. Darrere aquesta proclama rau l'objectiu de posicionar l'economia en valors com un actor socioeconòmic clau per la transformació ecosocial i construir una ciutat més justa, inclusiva i sostenible. El pla, sorgit d'un procés participatiu amb la Taula d'Economia Social i Solidària, s'aplicarà fins al 2028 i dona continuïtat als dos plans anteriors. Té una dotació inicial de 400.000 euros. Aquest pla s'alinea amb els objectius del projecte de llei de l'economia social i solidària, ara en tramitació parlamentària. La futura norma estableix un marc jurídic que reconegui i promogui un model econòmic que prioritza l'interès col·lectiu per sobre del lucre. El pla de l'Ajuntament s'anticipa i es prepara per al desplegament d'aquesta llei, que marca el deure de les administracions públiques de fomentar les empreses socials i solidàries, les conegudes com ESS. La iniciativa, doncs, ajudarà les cooperatives socials a fer la seva aposta per les persones, ha defensat el tinent d'alcaldia de Drets Socials, Bernat Picornell. L'escoltem.
Crec que és rellevant que puguem potenciar, doncs, a la nostra ciutat la nostra història cooperativista i donar ales o ajudar, doncs, a l'actualitat, doncs, a totes aquelles empreses que treballen de la mateixa forma, de forma absolutament professional, que fa qualsevol altra. Gràcies.
Escoltarem ara les reaccions d'aquells partits que han dit que no. Que han dit que no al Pla Director d'Economia Social i Solidària. Com dèiem, ha comptat amb els vots a favor de tots els partits, tret del PP i Vox. Els primers sostenen que la proposta segueix la línia habitual del govern, diuen, de més intervencionisme i menys llibertat econòmica. Els altres han volgut apuntar també arguments com una possible manca de finançament, d'un pla de finançament per tirar endavant aquest pla. Això, aquest comentari, ha anat a càrrec de Vox. El PSC i Comuns han coincidit a elogiar les virtuts del pla. El portaveu dels Comuns, Ramon Gutiérrez, ha exposat que és un instrument transformador i el camí per construir des de la base i les organitzacions, mentre que la portaveu socialista, Elena Vila, ha recordat que l'objectiu és tenir un impacte social al territori i reforçar un model econòmic arrelat a les persones. La CUP, que no ha intervingut al punt, també ha votat a favor d'aquest document.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El ple ha aprovat aquest divendres una modificació del pressupost municipal del 2025 per destinar més recursos a diversos equipaments de la ciutat. En total són 700.000 euros que ens transfereixen a les partides de la coberta de Torrenegre, la millora d'accessibilitat de la ZEM de la Guinardera, la coberta de Can Magí i el complex aquàtic de Mirasol. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, ha explicat que la modificació respon a l'eliminació de partides vinculades al projecte obsolet de l'Escola La Mirada, que permet alliberar prop de 3,8 milions. D'aquests, una part s'ha destinat a reforçar les inversions en equipaments i una altra es farà servir per cobrir altres necessitats municipals, com el pressupost d'expropiacions, inversions en tecnologia i la possible compra de l'edifici del Centro Popular Andaluz. A més, també s'incorpora una partida de 245.000 euros procedent del romanent de tresoreria que amplia encara més el pressupost ja previst per la coberta de Can Magí i el complex aquàtic de Mirasol i que també serveix per reforçar l'escenotècnia del Teatre de la Unió. Tot i que aquesta modificació del pressupost s'ha aprovat sense vots en contra, tant el PP com Vox han criticat la despesa destinada a Torrenegre. El portaveu de Vox ha qualificat la compra de l'edifici del capritx de l'antic govern tripartit a una família concreta i ha lamentat que els santcugatencs hagin de pagar més de mig milió d'euros per arreglar el sostre de Torrenegre. El portaveu del PP ha denunciat de la seva banda que la compra d'aquest equipament moment va ser una cacicada i encara no se sap quin ús tindrà la masia, que recordem-ho va costar més de 2,5 milions d'euros.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Continuem parlant del ple municipal, que ha acordat iniciar els tràmits perquè Sant Cugat sigui reconeguda com a ciutat amiga de la gent gran. Aquest procés inclou una carta de compromís de l'alcaldia, així com l'elaboració d'un pla d'acció, implementar-lo amb la participació de les persones grans i avaluar-ne periòdicament els resultats. A Sant Cugat viuen 15.200 persones de més de 65 anys, el que representa el 15% de la població, segons dades de la Generalitat. Ciutat Amigues de la Gent Gran és un programa internacional de l'Organització Mundial de la Salut que connecta ciutats d'arreu del món en una xarxa de bones pràctiques per promoure l'envelliment actiu i saludable i la plena participació de la gent gran en la vida comunitària. Aquest programa, a més, ajuda els municipis que en formen part a adaptar espais, serveis i comunicació perquè siguin més accessibles, inclusius i saludables per les persones grans. A més, la possibilitat de fer intercanvis amb altres municipis i la visibilitat a la plataforma de l'OMS faciliten polítiques públiques més eficaces per l'envelliment saludable, la inclusió i la participació de les persones grans.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Amb aquesta informació, punt final, gràcies per la seva atenció. La informació continua a cugat.cat.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Geroni de Moraga.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Geroni de Moragas.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en com afecta la identitat dels pobles les tradicions importades, com és el cas de Halloween, que arriba avui. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa. Lourdes, ja no sé si jubilada o no.
Jubilada, anava a dir, ja no soc professora ara, però molt bé.
Fantàstic. El Robert Sabé, veí membre del Consell de Barri de Mirasol, i el Ferran Garcia, responsable de recursos humans d'aquesta casa. Molt bon dia, benvinguts.
Moltes gràcies, bon dia a tothom.
Bon dia a tothom.
I vosaltres què sou? De castanyada, de Halloween, d'allò que s'ha batejat com Castawin, o ni una cosa ni l'altra?
De tot.
De tot?
De tot, sí. Clar, les coses evolucionen, anem incorporant costums i tradicions d'altres països. Aviam, a mi m'agrada la castanya panellets, jo ahir vaig fer la tira de panellets i m'agrada la castanyada, però també veig que els nens disfruten molt en tot el tema del Halloween i tal. Per tant, jo ja tinc tota una sala plena d'aranyes i bruixes.
No, ens han... Per aquí la redacció corria la brama que havies ensenyat fotos d'aquesta setmana que havies vingut a la tertúlia amb la Carme al Connectats i ens van dir que tenies la casa ben decorada, Lourdes.
Una sala, poso per als nens, disfruten, sí. I, bueno, abans ja ho feia per a mi, també, quan s'ha de dir.
Ferran.
Aviam, jo és que les bruixes a mi no m'agraden, llavors, pues, clar, jo sóc de l'època, clar, quins records tinc jo? Pues jo tinc els records de casa meva, de la castanyada, pues d'allò, al mes d'anar a visitar els cementiris i tal. Llavors, sí que és veritat, com diu la Lourdes, que, bueno, pues que tot evoluciona i que les tradicions també van canviant. Però sí que és veritat que jo, amb els meus, pues, tampoc ho he fomentat gaire, el tema aquest del Halloween. Jo sóc més de la castanyada, dels panellets i dels sants, i m'agrada més això. No vull dir que si a la gent li agrada disfressar-se i anar a buscar caramels disfressat, pues, escolta'm, la gent és feliç, jo sóc feliç, no m'importa, però sí que sóc més de l'antiga escola, com aquell que diu.
Robert.
Bé, jo sóc de la festa, i la festa és la que sigui. Vull dir que jo per història començo amb la castanyada, com és de lògica per l'edat que tinc, que ara la valoro molt familiar i molt avorrida. Vull dir, tot i que el meu avi feia les castanyes allà i sortien totes les espurnes i tal, però bé, era una festa que per mi no m'aportava res. I amb els nets i amb el barri, les dues coses en paral·lel, m'han portat el Halloween, el Castawin. Els nens m'han portat a celebrar la festa. De fet, jo també decoro la casa i, de fet, jo sortiré disfressat aquesta tarda amb ells dos, que ara els aniré a buscar a Tona, perquè és un municipi que encara no ha arribat a aquesta festa. Però també ho faig pel barri. Mirasol és un barri que ja he reivindicat moltes vegades com una acumulació de 18.000 persones sense una estructura social clara, i sorprenentment el Castawin és una festa que se celebra tot el barri.
Hi ha
moltes cases, ja estan decorades, les senyals de trànsit per tallar avui el Pompeu Fabra ja estan posades, per tant, per fer barri tinc que sortir això, com vaig a passejar-me el dia de la festa del Baco de futbol sala, etcètera, etcètera, de futbol, etcètera. Jo penso que la vida més es viu una vegada i si algú et fa gaudir i no perjudica ningú, doncs benvingut sigui. Uh-huh. I això és el que em passa amb el Halloween.
Clar, cada vegada és més habitual veure a la ciutat cases decorades i els infants, i no tan infants, ara ens deia en Robert que ell també es disfressava,
sí,
passejar disfressats per la ciutat per celebrar el Halloween, no? Què us sembla, no?, que aquesta tradició, que tots ens pensem potser que és d'origen americà, és d'origen celta, ahir ho buscava per preparar la tertúlia, tot i que s'ha popularitzat arran d'aquesta posada més en escena americana, tingui més adeptes a la ciutat?
Bueno, jo suposo que és tot el tema dels mitjans de comunicació i tot el tema de la globalització fa que tot ens arribi a tots a tot arreu. Vull dir que jo penso que avui dia tot s'expandeix i tot arriba, igual que allò del Black Friday, igual que allò del... Vull dir, abans les coses trigaven molt en arribar als llocs, però avui dia amb la globalització i tot plegat, jo penso que hi han coses que, igual que l'Oktoberfest, la meva filla l'altre dia em demanava, vull anar a l'Oktoberfest, però si l'Oktoberfest és a Alemanya, no, però aquí a Barcelona el fan, a la Fira de Barcelona. I, bueno, vigila, que ja la gent veu molt i diu, no, papa, que això ho van tots els universitaris. Ja. I dic, bueno, doncs vinga. I llavors, vull dir, que al final pues, és un tema que, com que les festes o quan triomfen es globalitzen i arriben a tot arreu, i per tant, doncs, mira, és un tema que ens hem d'adaptar, no? Jo crec que, com deia el company, doncs, si una cosa genera alegria i la gent pues, està bé i és una mica també fer cohesió o barri, digue-li com vulguis, doncs endavant. Escolta'm, petits canvis són poderosos.
I no ens hem d'oblidar del tema comercial. Al darrere hi ha un interès total, però bueno, si és una cosa uneix, endavant.
Vosaltres, que ja sou gent amb experiència a la vida, com ha canviat aquesta celebració al llarg dels anys aquí? Com ho heu vist?
Jo recordo de petita, doncs, estar a casa amb els pares, amb la família, castanyes, boniatos i els panellets, i no més enllà, perquè l'endemà hi havia un tema molt vinculat al record de tots els que faltaven, vull dir, aquells avis que no hi eren, aquells tiets que, per el que sigui, doncs, alguna cosa va passar. O sigui, per tant, teniu una vessant més trista. Avui en dia és veritat que el dia de Tots Sants, l'endemà, no? Hi ha molta gent que va al cementiri. Jo tinc una altra manera de veure les coses. Jo crec que els que han marxat, d'alguna manera, mentre els tinc presents jo, sempre venen amb mi. Vull dir, jo, en recordar-me dels meus pares demà, no, jo tinc una fotografia a la tauleta de nit i cada dia els dono el bon dia i els bona nit i penso moltíssim en ells. No necessito anar un dia al cementiri, tampoc no hi són al cementiri. O sigui que...
Potser era una festa més gastronòmica, però no fruit d'un dia, no? Fruit del 31 d'octubre, sinó era aquesta època de benvinguda de la tardor, on es menjava el moniato, on es menjava les castanyes, els panellets, però no només el 31, i potser sí que el dia 1 de novembre hi havia més aquest record per als morts.
Jo també hi vaig agafar, i vaig mirar una mica la història, com has fet tu, Alba, però jo em vaig fixar també en el tema del menjar, perquè a mi no m'ha quadrat mai, podríem dir, els panellets fets amb ametlla i les castanyes que venen. O sigui, hi ha una diferència de 650 metres, aproximadament, entre un conreu i l'altre. Mm-hmm. Per tant, la gent que menjava castanyes no podia menjar ametlles, i al revés. Per tant, les tradicions venen a partir d'un moment en què realment es poden barrejar els productes, val? No abans. Ho dic perquè extrapolem determinades coses que no són del tot. Jo em dono compte, per exemple, amb el tió. Sempre es havia celebrat a casa meva, però la meva família ve de Tivissa. Jo canto en el tió una cançó que li canto amb un rabatxol de vinya i li demano, podrien dir, que em doni garnatxeta. I la meva família, de la meva dona, que són de més d'Osona, la cosa és totalment diferent, perquè està clar, el paisatge era diferent. Uh-huh. Val? Per tant, el factor tradició, començo a qüestionar-lo.
L'hauríem de posar sobre la taula, sí, també, no? Què vol dir tradició? Exacte. Quin és el pedigrí d'aquestes tradicions?
I el Halloween realment ve dels celtes, etcètera, etcètera. Però la castanyada, bueno, quan es comença a consolidar com a tal de menjar els panellets, que no es deixa ser un menjar que dura molt temps sense podrir-se, és, per el que vaig llegir ahir, és a partir del 1700 i pico. Val? Per tant, això no és tan lluny, eh?
No, tres segles.
Això és quasi abans d'ahir, vull dir que... Per tant, primera cosa que penso que cal tenir en compte, que les tradicions es fan molt en el seu moment. I aquí vaig aprofitant que els meus companys han parlat abans i han dit que el factor econòmic ja comença amb els panellets, o sigui, no tan sols amb les màscares del Halloween que els pots comprar als xinos, sinó els panellets realment et deixes la masnada, i quan ets jubilat...
Que tenia els pinyons bancals, eh?
I l'ametlla també, s'ha encarit molt.
I després la component associada als morts, jo penso que la mort ha canviat molt. Vull dir, amb el bon
sí? El concepte d'entendre la mort?
Jo ho recordo com una cosa que era visible a la meva família, que no es matitzava, el cementiri no havia existit, vull dir, els morts se n'anaven, i podríem dir, com ha dit ella, cadascú es portava com millor li semblava, però no es anava al cementiri, o sigui, no recordo haver anat al cementiri a rentar la làpida, etc etc. I ara jo penso que està normalitzat d'una altra manera, per tant, jo no ho tinc associat, o sigui, el dia dels morts. Uh-huh. O sigui, els morts volguts els tinc sempre, i els morts no volguts se'n van, podrien dir, el mateix moment en què podrien dir, jo decideixo que se'n vagin. No sé. Dir que...
Ferran, en el teu cas, que tu tens una visió més religiosa,
sí,
no?
Sí, jo potser a casa meva sí que recordo quan jo era petit el tema aquest, doncs, que sí que s'anava el dia 1 a visitar el cementiri, a netejar la llosa i tot allò que era molt típic, sobretot la meva àvia, era una cosa que la tenia super, super en compte.
De fet, els cementiris amplien l'horari, es posa servei d'autobusos amb més freqüència,
era
no?
Era una falta de respecte si això no ho feies aquell dia en concret, i era una cosa... Sí que és veritat que amb els anys, jo el que m'adono, i ara que bueno, em falta el meu pare, que bueno, va morir aquest any, i el tenim encara molt present. Nosaltres hem evolucionat, sí, de quina manera? Doncs per nosaltres també, com diu la Lourdes, jo tinc present el meu pare en molts moments de la meva vida, i sobretot en el llegat que ens ha deixat, que és la millor manera de lloar-lo. Però sí que nosaltres hem fet com una adaptació. Evidentment, nosaltres el dia 1 doncs, tenim canalla o tenim altres històries. Doncs el dia 1 ara està obertes les botigues, no sé si ho sabeu, però a més és un dia comercial i amb molta empenta de vendes. Vull dir, obren els supermercats, obren els centres comercials i estem amb, com aquell que diu, en precampanya nadalenca. Llavors, nosaltres el que vam acordar amb la meva mare, dic, mira, si et sembla, no cal que sigui el dia 1. Nosaltres podem fer una trobada, fem una trobada, els quatre germans, fem... si vols visitem el papa i anem allà a visitar-lo i després anem a fer un dinar, i així és com hem acordat. D'aquí 2-3 setmanes anirem, ens juntarem els quatre germans amb la meva mare i farem aquest acte de record, que no de record perquè com deia la Lourdes, jo els tinc present en tots els moments del dia. De la resta de coses, doncs sí que recordo això, els boniatos, potser ara no n'hi ha tants, no? Abans a la meva època doncs es menjava més boniatos, es menjava més castanyes, almenys a casa meva.
Feia més fred també, venia més
sí,
de gust.
I els panellets. I per la resta de coses, doncs, bueno, penso que ara doncs, estem en una altra època. I el Halloween aquest, doncs ens hem d'adaptar, és el que hi ha.
Jo recordo d'així temps enrere que hi havia boniatos de color més groguet i els taronges. Ara els groguets no existeixen. I de vegades a casa parlaven de les patates de Màlaga.
Sí, és veritat, la patata de Màlaga.
La patata de Màlaga, que no, o sigui...
Devia ser un altre tubercle, no?
Potser, no, o era jo crec que era algo similar.
Potser era el més blanc.
Sí, potser era el més blanc, no ho sé. Clar, a casa meva, la meva àvia, doncs, també, o sigui, eren d'anar al cementiri i aquestes coses. Els meus pares menys i jo... no vaig al cementiri.
Clar, Sant Cugat és una ciutat que té una forta identitat, encara podríem dir més o menys de poble, perquè ha crescut molt en els últims 25 anys, però si fem una mirada enrere no fa tant, era un poble petit, però ara per ara l'idiosincràsia és que és un lloc que acull gent d'arreu del món que ve a la ciutat per treballar i per fer la seva vida. Creieu que la importació de tradicions com el Halloween amenaça o posa en qüestió les tradicions més nostrades o al contrari, que és un enriquiment?
No, jo crec que hi ha coses que no sé per què, però jo durant molts anys, i normalment ho dic, trobo faltar, per exemple, el Nadal, que passaven pel carrer i senties les nadales, senties cantar, la il·luminació, ara tot són bombetes blanques. Abans hi havia, no sé, campanes,
hi havia colors,
àngels,
no?
Hi ha, bueno, bombetes, leds, el que tu vulguis, però només, o sigui, el dia de la verbena de Sant Joan pot haver-hi el mateix tipus d'il·luminació, potser n'hi ha més, no, en Nadal, però trobo faltar més el que jo veia quan era petita, els naixements, i això, a Sant Cugat tenim allò, l'exposició de naixements i tal, que la gent s'ho treballa,
els pessebres, no? El concurs de pessebres,
sí,
de l'Ateneu,
sí. Ho trobo, a mi m'agrada, no? I m'agrada, doncs, com que m'agraden les festes, m'agrada que cada festa sigui el seu. De fet, el Tots Sants, menges castanyes i tal, bueno, hi ve alguna bruixa i així, però per sempre el Nadal, jo trobo que hem perdut celebrar el... no sé, jo torno a fer el naixement, també, o sigui, faig tot el pessebre i aquestes coses.
Ferran. Enriqueix, amenaça, jo, fa no, que es dilueixi jo, tot una mica.
No, jo no crec que amenaci, jo crec que com tota la vida evoluciona i les coses a vegades doncs no sé com, no són dogma, no sé com dir-te. El fet de que tu fa 100 anys o 50 anys fessis unes coses d'una manera i ara hi hagi evolucionat, jo crec que no és ni millor ni pitjor, és simplement que com tot evoluciona. Ens aporta benefici o perjudici? Jo crec que no, que ens beneficia. Vull dir que les coses fa anys, i ara dic coses que segur que tots estem d'acord, hi havia festes majors on es sacrificaven animals i semblava que això era una festa, això ara ningú estaríem d'acord en que això es fes. Aquesta evolució per mi és positiva. No és el cas de la festa que en parlem ara, Halloween, que no es produeix això. Però vull dir, el fet que ara hi hagin unes altres condicionants, que siguin coses que hem importat dels celtes o de la tradició anglosaxona o digue-li X, doncs ni no em sembla malament, crec que enriqueix. I al final ens aporta.
Robert.
Aviam, la globalització porta això, però ara l'hem posat com molt en boca la paraula globalització, i abans hauria pogut ser conquista o digue-li com vulguis. sens dubte, quan els europeus arriben als Estats Units, a Amèrica, al continent, introdueixen una sèrie de costums, tradicions i normes que ni de bon tros haguessin passat pel cap de la gent que vivia allà. I així és a l'inrevés, vull dir, Espanya, la península ibèrica, diguem-li com vulguem, és un garbuig de coses d'aquestes, perquè ha sigut un lloc altament, podríem dir, colonitzat per diferents cultures. No em són de pau, precisament, però per estar colonitzat, i consegüentment agafem moltes coses. De fet, fa una estona hem comentat els dolços de sucre i d'ametlla, i podríem dir, hauríem que assumir que tota la part d'ametlla ens ve, podríem dir, del món àrab, i la part del sucre ens ve a partir de la conquesta d'Amèrica, i primer ve d'Àsia, però després podríem dir és quan a Amèrica podem fer grans plantacions a colònies nostres, quina paraula més lletja, per poder, podríem dir, començar a fer aquest tipus de producte. Per tant, aquest garbuig, estic totalment d'acord amb el que diuen els companys, forma part de la nostra pròpia manera de viure. Vull dir, estem oberts al món, formem part del món. Podem mirar de defensar determinades particularitats nostres, així us ho celebraria, però hem d'estar totalment permeables a el que ens vingui, perquè si no és una lluita contínua contra un món que és el nostre. I per tant, assumim-ho, mirem de fer que les coses siguin d'altra manera. Si realment estava fet com una festa religiosa, possiblement era així, doncs cada col·lectiu que es reivindiqui aquesta part. Els altres podrien dir que assumeixen una cosa que és importantíssima davant dels carències d'un altre respecte. Si la qüestió és un tema econòmic, que és veritat que és un negoci, valorem-lo en un sentit global. És que tot s'ha convertit en un negoci, absolutament tot, i així és un llarg etcètera. Però, per contra, hem assumit que així podem fixar persones que ens venen de fora en cultura i en tradicions pròpies, i el que he dit, en el meu barri, per exemple, hem aconseguit una festa major que no tenia.
Ha sigut de cohesió. Hem parlat de panellets, de moniatos, que són aquestes menges que nosaltres relacionem molt amb aquesta època de l'any. Creieu que perduraran amb el temps la tradició aquesta de menjar el panellet, de menjar el moniato, de les castanyes, o el Halloween, que potser té un punt més atractiu, sobretot per la canalla, no? Té un punt més divertit. El Robert deia, jo ho recordo com una festa avorrida, no? Allà amb l'avi no és massa clamorosa o atractiva per una canalla. En canvi, disfressar-se i anar a demanar caramels i passejar pels barris possiblement resulta més divertit. Ho acabarà desplaçant, o creieu que hi ha aquesta part de tradició, que fins i tot les persones nouvingudes, si tu acabes fent establir un projecte de vida en una ciutat, acabes adoptant, no? Aquestes coses et fan gràcia, com si algú se'n va viure als Estats Units, doncs potser farà acció de gràcies. Perduraran en el temps, perquè també forma part intrínseca de la cultura gastronòmica de casa nostra.
Jo crec que sí, perduraran les dues. De fet, a les escoles, aquí a Catalunya, se celebra molt la castanyada. Jo, els meus nets, ahir van anar a les castanyeres, les velles castanyeres, i han portat els caramba.
Panellets.
Els panellets, gràcies. Els panellets, les castanyes no, però vull dir, els nens els hi ensenyen a fer i així, per tant. A més, són coses bones. Les coses bones normalment perduren, no? Sí. S'assumeixen com a pròpies.
Hi esteu d'acord?
Sí, jo penso que sí. Aviam, la castanya és un... No? El castanyer és un arbre noble, i la castanya a mi sempre m'ha agradat. Als meus fills els hi agrada, i no és que jo els hi hagi insistit, mengeu castanyes, no? N'hi ha castanyes, portes castanyes, se les mengen, els hi agrada. Assades, crues, són bones. Que estan vinculades amb una data concreta, que és el dia aquest de la castanyera o del dia del Halloween. Bueno, jo, hi ha una època de l'any en les que hi són al supermercat, les pots comprar i les pots menjar. Els panellets, doncs tres quarts del mateix. Ara és època de panellets, i en fas o en compres i t'agraden. I a casa en tenim de gent que li agrada i gent que no. Però vull dir, igual que tinc a casa gent que no li agrada la xocolata. La xocolata li agrada a tothom. Vull dir que és així. La vida està plena de colors. Per tant, jo penso que és una cosa que no té per què desaparèixer.
Jo penso que l'intrínculis, el nucli no desapareixerà, però les condicions seran molt diferents. És a dir, ho heu començat dient, per exemple, el canvi climàtic, la realitat climàtica. Aviam, jo recordo quan anava al col·legi, que era el barri de la Sagrada Família de Barcelona, quan em comprava el meu avi, que em venia a recollir les castanyes, sabia per escalfar les mans, com ha comentat la Lourdes, i podrien... En aquests moments és impensable. O sigui, jo veig una castanyera i m'agrada l'olor, però no m'erotitza gens anar allà i comprar-li una bossa una paperina de castanyes, val? Tant aquest serà un factor també a tindre's present a nivell de menjar. L'altre, jo penso que ens anirem quedant amb determinades coses, i jo penso que una serà més intimista, que serà la castanyada, en què les famílies tindrem que fer com molt per mantindre-la, per record del que sigui, per record inclús de la tradició, que pot anar associada en els d'abans o no, i una altra que serà la festa, en què, mentre hi hagi criatures, penso que això serà imparable, perquè a l'altre realment no li veig com poder-ho seguir. Vull dir, aquest és el plan. I després, ja que cadascú tira l'aigua al seu molí, ja que sóc el que moltes vegades em crida per temes així d'alimentació, de medi ambient, la castanya no podem dir que sigui quilòmetre zero, eh? La castanya en el Montseny, que és l'exemple més clar que tenim proper, servia per fer farina, o sigui, abans de que s'inventés el gluten, i també servia per guardar les castanyes i fer-les servir com a substitut de la patata quan l'any no havia anat bé, les trumfes o les patates havien acabat. Per què? Pues perquè és un tema de muntanya. I l'ametlla, podríem dir, d'un altre lloc. Vull dir que comencem a ser una mica cauts també, perquè cada vegada hi ha parellers de més coses, de pistatxos i de 25.000 coses. Penses, bueno,
de pistatxo hi ha de tot, ara.
Sí, sí, hi ha excedents de pistatxo, perquè van ser plantacions que es van fer i no ha sortit com tenien. Però jo penso que sí que es perdurarà, però penso que amb una doble vessant. La més familiar, la més intimista serà la castanyada, i la social serà el Halloween. I penso que és impossible de canviar, per mi.
Jo penso, això deies, bueno, de que potser els panellets deixaran perquè el canvi climàtic, tal, pues, o no ve de gust les castanyes calentes. Però pensem una cosa, eh? Jo sé, de petita a l'hivern no prenia gelats, perquè les neveres no donaven de si. D'avui en dia prenc un gelat cada dia. Vull dir, a l'hivern també. I
la qüestió és que potser la castanya, l'arbre no generarà el fet de la castanya, clar, perquè el canvi climàtic fa que tot s'endarrereixi.
Sí, mira, Lourdes, aquesta és la raó.
Tu que deies al Nadal que volies més llumetes, potser les castanyes arribaran amb els torrons. No? Ja farà més fred.
S'allarguen, les castanyes no només duren aquest mes, s'allarguen, eh? I aviam, els guisats amb castanyes i tot, i els marrons glacé.
Sí, a més, com que podem portar castanyes d'arreu, vull dir que...
Sí. Bueno, els pinyons que ara ens arriben de Xina.
Sí.
Són diferents que els de Castella, per això, eh?
No tenen res que
ver. La resina,
no
el gust...
No tenen res que ver. Per mi,
cito
jo...
Cito el Jaume Sàbat, eh? Que sempre insisteix en...
No, de debò,
dels pinyons. Abans d'acomiadar-nos, ens queden res, 7 minutets. M'agradaria abordar l'altre tema que us havia proposat, que és la jubilació. Ho fem arran d'un article que s'ha publicat al 3CAT Info, on s'explica que a Catalunya l'edat real de jubilació ja supera els 65 anys. Concretament se situen als 65 anys i 2 mesos, ben bé un any més tard de l'edat de jubilació mitjana dels catalans l'any 2019. Què vol dir això? Doncs que per primera vegada l'edat de jubilació real s'ha igualat a la que és la legal, que recordem-ho, s'ha fixat entre els 65 i els 67 anys en funció dels anys que hagi cotitzat cadascú. Per reforçar el sistema públic de pensions, el govern espanyol va crear el 2002 una modalitat de jubilació flexible que per ara no ha tingut massa èxit. I és per això que ara volen impulsar-ne una altra, que és la jubilació reversible. A vosaltres us fa patir el sistema de pensions? Creieu que les generacions futures tenen garantida aquesta pensió de jubilació?
Fa 30 anys em va fer aquesta pregunta una vegada, jo estava de viatge de Madrid, i hi havia tot el problema de les jubilacions. Aviam, escolta, els diners surten per pagar les jubilacions, teòricament, de les cotitzacions a la Seguretat Social, que també surten altres coses. Pues, bueno, no deixa de ser una despesa de l'Estat. Pues, és tan fàcil com que ho posin, incloguin dins els pressupostos i ja està, d'haver-hi les pensions com una garantia. Per una altra banda, el tema aquest de jubilar-se amb una edat, no hi ha una edat legal per jubilar-te, excepte els funcionaris, que els funcionaris sí que estan limitats, als 70 anys, crec que és, però de totes maneres jo sempre he cregut, bueno, jo de fet m'he jubilat més tard i perquè he volgut, tenia anys cotitzats i tal, però bueno, m'ho passava bé. I seguiria, però tinc moltes coses que fer.
Una jubilada molt ocupada.
Bueno, pues això, tens nets, que també són una alegria, i dius, bueno, la vida no és indefinida, encara avui per avui, esperem que ho digui, sí. Aleshores, vull treure temps també per estar amb ells, no? Jo sóc partidària de fer una jubilació, diem-li, lenta. Començar, per exemple, progressiva, en vez de si tens una jornada de 8 hores, l'any que ve fer-ne 6, l'altre any... I per què ha d'haver-hi aquest canvi tan radical si tota la vida hem fet una cosa? Doncs ara, pues, jo trobo, i a més, el que sí que és important és ja sé que no tothom treballa, està satisfet amb el seu lloc de treball i així, però val la pena la vida buscar-te un lloc on te disfruti. Treball és treball, perquè si no, no es diria treball, es diria festa. Però, bueno, pots també, no sé, posar-hi de la teva banda i treure-li alguna cosa de positiu, no?, a la teva feina.
Robert.
Aviam, jo em vaig jubilar als 67 anys, val? Perquè em va enganxar el darrer any, era l'any de la Covid, i per la meva feina, doncs, podríem dir, anava bé fer un moment d'inèrcia. I després he tingut una gran sort, m'he quedat com a mèrit a l'institució on estic, i per tant, puc seguir gaudint de les parts positives de la feina, val? Això és un... em sento una persona molt afortunada. Malauradament això no passa a tothom, perquè el treball per moltes persones és una càrrega importantíssima, però, bueno, penso que és una situació interessant. Penso, com han comentat, que les edats són molt diferents, vull dir, i ja no em baso en aquestes històries de els 70 d'ara són els... no, no, això és una collonada, vull dir, dependrà de la situació física en què es trobi cadascú i les circumstàncies socials que l'envoltin. Vull dir, pots estar tu molt bé i l'entorn se'n vagi a fer punyetes, o a l'inrevés. Per tant, que hi hagi un moment en què a cert punt paris està bé, però l'experiència, el mestratge, que no forçosament vol dir treballs d'alta capacitat intel·lectual, penso que es perd d'una manera massa abrupta. I jo penso que és important mantindre-la, val? I això podria ser tant en condicions al nivell, com podrien ser les coses més associades als temes universitaris, com a oficis. Per mi es trobo molt en falta que el mestratge, podríem dir, amb gent jove, es perdi, vull dir, i es digui, no, ja es faran escoles de formació professional. No, 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 no. El mestre és aquella persona que conviu en un determinat context social i sap, podríem dir, les solucions que es pot donar en aquest món. Per tant, penso que és un tema que s'ha de revisar com molt. Jo no, a mi no em fa por la pèrdua de la pensió, però pels meus fills, que tenen 40 anys, bueno, tinc dubtes. I és veritat, serà una qüestió política i conjuntural, però és que em sembla que estan fent tot el possible perquè es vagi cap a un món particular. I si es va cap a un món particular, doncs a qui li toca, li toca. I això no ens ha de semblar res marciano, és el que passa als Estats Units, per exemple. Val? Per tant, jo sí que penso que les pensions estan sota pressió, una pressió política molt important, i que penso que és una de les coses que es té que lluitar per mantindre, perquè assegura una part important de la població, no? Mm-hmm. I això sí que penso que no s'ha de perdre mai.
Ferran.
Bueno, jo em sembla que jo ho havia comentat. Jo penso que el tema de les pensions, com tot, inventiva el poder. És a dir, ara hi ha unes circumstàncies poblacionals que són les que són i, evidentment, no neixen tant nens com naixien abans, ni tenim una població nouvinguda que tingui unes capacitats d'interactuar o de formació per poder cobrir aquestes mancances que s'estan donant ara. També t'haig de dir, i em sembla que això ja ho havíem comentat altres vegades, que hi ha factors com la intel·ligència artificial que està donant moltes possibilitats per cobrir aquestes funcions que a dia d'avui fan les mans dels homes, i això també generarà una riquesa i, evidentment, això generarà una tributació. Per tant, jo penso que en un futur jo crec que potser s'hauran de fer modificacions. Penso també i defenso el sistema de pensions públic que existeix, i vull dir, això s'ha de defensar el trànsit, i potser doncs, s'han de modificar en els pressupostos una part, vull dir, és el que toca, o s'ha de facilitar que la gent pugui tenir pla de pensions, o el mecanisme aquest d'equitat intergeneracional s'ha de modificar amb un percentatge a l'alça, o el que sigui, però al final, com deia un contertuli una vegada, no és que t'estiguin pagant, és que l'aportació que tu has fet durant tots els teus anys de vida ara se't retorna, però ningú t'està pagant res. Jo penso així, d'aquesta manera. Per tant, és aquells puntals de l'estat del benestar que hem de defensar. Vull dir que...
Doncs, escolteu-me, fins aquí la tertúlia d'avui. Està molt agradable parlar de la castanyada i del Halloween. M'han sorprès, els arguments que heu posat sobre la taula. La Lourdes, jo recordo potser alguna vegada que fins i tot havies vingut amb algun adornada.
És possible. Avui,
bueno, l'any que ve farem.
Us confessaré que avui, abans de sortir de casa, he estat a punt d'agafar unes aranyetes d'aquestes més petites i n'hi volia posar una sota del full a l'alba, per quan l'aixequés...
Mira, no m'hi he atrevit. Encara, Encara l'aranyeta. Si fos una cuca, potser sí que sí, bueno, m'haguéssiu trobat a l'altre costat de la ràdio. Escolteu, que passeu molt bona castanyada, que passeu molt bon Halloween, que ho gaudiu amb la família, amb els nets, a Mirasol, que és un barri superactiu amb aquesta festivitat i que fa aquesta cohesió també social, i que vagi molt bé el cap de setmana. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Absolutament, igualment.
Gràcies a tots.
FM Ràdio Sant Cugat.
Frenskis Sant Cugat patrocina aquest espai.
Recte final d'aquest Faves Comptades de divendres. Divendres a aquesta hora, amb aquesta sintonia inequívoc. Hem de parlar de la crònica rosa, de la crònica de societat, de la premsa, del cor en definitiva. I ho fem amb qui? Doncs amb la Cuca Fernández. Cuca.
Bon dia.
Molt bon dia.
Què tal?
Molt bé. M'estic mirant les portades de les revistes i són una mica poti-poti-poti,
ara,
poti,
ara comentarem, no? Però jo començaria per la notícia de la setmana que ha sigut fora de les portades. Sí, vols que comentem una miqueta aquest inici de setmana que hem fet amb el anunci d'aquest nou àlbum de la Rosalía, que ha sigut tota la setmana espectacular. Va començar a Times Square amb la presentació de l'àlbum, Lux, i després ha continuat...
Callao?
I a Callao també va aparèixer, però bueno, va aparèixer primer vestida de monja a lo que és el centre, l'epicentre de Nova York, i vestida de monja i tal. I després va aparèixer a Callao, que va fer tota una... Bueno, va fer que la gent...
Escapisme, va fer escapisme.
Es tornés boja, perquè realment va ser tota una cosa impressionant.
Quin muntatge.
No s'esperava, és molt màrqueting, però de fet la catalana ho està fent molt bé, segons... El meu punt de vista, a mi m'agrada molt, ha trencat barreres, per mi és la nova Madonna, és aquesta dona camaleònica que pot amb tots els gèneres i que tot li va bé. Doncs aquest single que ha presentat aquesta setmana ha sigut el que estem escoltant, aquest. Mm-hmm. Pugem una mica, que se senti. És Virgain, està prevista la data de llançament el 7 de novembre d'aquest any. El títol és un títol així una mica que i diu... L'àlbum és Lux, aquest és el tema, sí. Virgain. Virgain. Doncs aquest àlbum significa llum. És tot molt místic, s'ha disfressat així de monja, tot molt eclèctic, no? I realment ha sigut una entrada molt forta. Per mi, jo estic encantada. Hi ha molta gent, hi ha moltes crítiques que diuen que tampoc és per tant, però a mi m'encanta, no sé tu què penses.
A veure, estem acostumats a que sempre sorprengui, no? Fent coses inesperades, coses que mai no associaries al seu estil, però és que, clar, és indefinible. No té un estil únic.
És Rosalía. És una artista, jo crec que, com dic jo, és una dona que reinventa contínuament en cada àlbum, vol fer coses diferents, i això per mi és creixement també a nivell artístic. També una de les coses que ha sigut molt disruptiva ha sigut que el tema el va llançar directament a TikTok. O sigui, hi ha molt enfocat a la gent jove i bueno, el que s'està fent ara amb la música, no? Tot molt ràpid i tal. Però anem a les portades, si vols. Com et vaig comentar la setmana passada, l'Estela Banderas es va casar i tindríem segona part. Pues aquí està, la Lola fa la segona portada de l'Estela Banderas amb el seu pare ballant. Com recordeu, vam comentar que s'havia casat amb el productor Àlex Grusinski i es van casar a una finca, a la finca de Retuerta, a Valladolid. Bueno, han sigut unes imatges més inèdites, més romàntiques que aquelles que vam veure en aquella portada de la setmana passada.
Oi, que semblava Família Monster.
Exacte, doncs aquesta ja surt amb el seu pare ballant, bueno, surten fotos del pastís nupcial, un canvi de vestit, llavors, bueno, la celebració és una boda pues, a l'uso, no?
Però,
bueno,
sí, amb el... o sigui, les imatges pròpies d'un casament.
Sí, però no, com són venen de Hollywood, ens pensaríem que aquest casament seria diferent, no? És molt, molt tradicional, per lo poc que he vist, trencant aquests detalls de vestits, així com comentaven de la Família Monster. Doncs anem amb una altra notícia, una altra portada, la Eva González es torna a estar enamorada.
Sí, ja vam parlar d'ella, no?
Sí, però ara ja ha sortit les fotos, ja ha sortit les imatges exclusives.
Què m'estàs dient?
Sí, en Lectures i a l'Espanyol, que han mostrat a la parella passejant per Sevilla. Van sortir com una miqueta així d'agafadets a la mà, però ara ja han sortit bé.
Però és que no hem dit el nom del noi.
Es diu Nacho, crec, i té 10 anys menys que ella. És un noi que es dedica a l'hostaleria i té algo a Sevilla, però no ho he identificat encara. Doncs també recordeu que porta 3 anys sola, separada del Cayetano Rivera, que clar, no se li havia conegut un nòvio o una parella així tan... Bueno, deu estar enamorada ja.
Sí, diuen que és el temps que cal per passar el dol i després tornar a revifar.
Pues jo crec que està en aquest punt. Una altra que també ha sortit amb algunes imatges dins de les revistes o en casella més petita és Iker Casillas, que també havia sigut ex de l'Eva González. Us en recordeu que van estar molt
és
temps la parella?
És que jo quan he vist el titular he vist Eva González i Iker Casillas enamorats i he pensat, dic, oh,
No, ja ho he fet adrede. Perquè clar, ells tenien aquesta relació que vam tenir que abans d'ella casar-se amb el Cayetano. Doncs el Iker Casillas ha estat vist amb una noia que es diu Ana Belén, una model i entrenadora personal de Córdoba. Bueno, durant aquest cap de setmana també tot a Sevilla, Curiositats, l'Eva González té 44 anys, l'Iker Casillas també, tornen a estar enamorats i els dos passejant per Sevilla, bueno, per fer això un denominador
per
comú.
Per lligar-ho tot, no?
Doncs el pitjor d'aquesta setmana ha sigut que l'Iker diu que no és una parella estable. Sí, que
no volen compromisos.
No quiere que lo lien, vaya. Una altra notícia és que la nostra infanta Leonor ha fet 20 anys. Estem d'aniversari. Vols que ho celebrem?
Vinga.
Vinga.
Ai, com creix la canalla, eh?
Ai, que grans ens fem, eh? Doncs sí, ahir, el 31 d'octubre, va ser el seu aniversari. Una celebració totalment familiar.
El 31 d'octubre?
Sí, sí, sí.
És avui?
Avui és el 31 d'octubre.
Home, doncs, avui, per favor. En quin món vius tu?
Ui, jo pensava que era avui ja, mare meva. Jo ja estic a Halloween.
Tu ja estàs
jo fort. Ja estic a Halloween.
Estàs amb el calendari una mica...
He tingut una setmana que t'explicaré ara, perquè he tingut una setmana una mica...
Clar,
atrafalgada, o sigui, que ja no sé ni en què dia vivo. Doncs pues és avui, l'aniversari.
És avui,
sí.
És avui.
Jo ja pensava que era ahir.
Sí, nit de castanyada,
jo ja
de Halloween
de
pels qui vulguin.
Doncs, bueno, la figura de la Leonor s'està consolidant pues, aquesta figura tranquil·la, elegant, serena, està donant molta estabilitat a la Casa Real, ho està fent bé. Hi ha gent que diu que encara no parla bé, però clar, és una nena de 20 anys. És que ja m'agradaria a mi més d'un que el posessin allà dalt a fer discursos, eh? O sigui que... Però bueno...
A ser la Diana de totes les mirades, de tots els comentaris...
És que, clar, això no és fàcil. La Lídia Lozano està passant per uns moments molt durs, també veiem a la portada com està plorant al mig del carrer. Es veu que el seu marit ha estat operat d'un problema a la columna i, bueno, la cosa ha anat a pitjor perquè té una bactèria, d'aquestes bactèries que surten...
Quan estàs als hospitals?
Als hospitals, i es veu que li ha afectat un òrgan vital. I llavors estem aquí una mica... aviam què passarà, però com tenim tants bons metges, segurament això s'arreglarà. Però clar, ve de la mort de la seva mare, bueno, està passant un moment una mica complicat. Què més? Ah, una altra notícia fora de portades, bueno, surt amb alguna casella, ha sigut notícia molt el nas de la Isabel Preisler.
Ah, sí. No sé si va sortir al Polònia també.
És que,
que li van donat... posar aquell nas poster... Sí.
Però com ella diu, va dir a l'Hormiguero ja li da todo igual.
Home, tu diràs, a aquesta edat un ja està de tornada,
doncs,
no?
Doncs arrel de les seves memòries, que vam comentar la setmana passada que ara tothom fa memòries ja, pues, la Isabel Preisler, arrel d'aquesta biografia, ha dit que el seu nas ha sigut la seva tortura. Fins i tot ha explicat que un cop estornudant es va sonar i li va caure un cargol. Un cargol del nas.
En sèrio?
O sigui que ha sigut una cosa...
Va dir, oi, tinc una mucositat una mica rara, no?
Diu que es va operar en un inici per problemes respiratoris. I això, pues, bueno, si no t'operen bé o tens una sèrie de problemes després, pues, clar, la cosa passa el que passa. I bueno, pues, què més tenim? Pues ja jo crec que aniríem a... No sé com anem de temps.
Anem massa bé.
Sí?
Anem massa bé.
He anat a pinyon,
I eh? Sí. Tu deies que m'havies d'explicar... No
bueno, que he tingut una setmana molt complicada. Mira, aquesta setmana he estat amb l'Antonio Pampliega, el presentador de Territori Pampliega, he tingut l'oportunitat d'entrevistar-lo, he estat molt a gust amb ell, ha presentat un llibre aquí a Barcelona, Cowboys en el Infierno.
Però quin programa és aquest?
Un que fan a 4, que fan uns documentals. Ell l'havia fet per Soporte Pampliega, ¿vale? Havia fet un programa on ell és corresponsal de guerra, ell va estar segrestat per Al-Qaeda durant 10 mesos, i bueno, va estar torturat, ha sigut una entrevista complicadeta. Per això aquesta setmana estic com una mica...
Alterada,
perquè realment ha sigut tot... Saps aquelles entrevistes que es remouen?
Doncs
pues estic així una mica remoguda, encara estic amb ressaca emocional.
Ja.
I doncs ha vingut a Barcelona, vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo, que bueno, aniré penjant, ho he penjat amb el programa que faig a Televisió Sabadell, he penjat un trosset i després aniré penjant a les meves xarxes. I què més? Pues, no sé, si vols preguntar tu alguna cosa més, jo ja saps que jo no paro.
No, mira, sí que avui pensava que em vindries a parlar d'un altre membre de la Casa Reial, perquè
ja sé, també
té les seves memòries i aquestes diuen que són oficials. Però t'he de dir, pel que he escoltat de les crítiques, que no hi ha res de nou. Que l'únic de nou és que ell reconeix moltes de les coses que ja s'han publicat.
És que no he comentat res, perquè primer de tot no, encara no han sortit. Mm-hmm. Ningú ha llegit les memòries. Llavors,
se n'ha parlat aquesta setmana.
Això vam comentar-ho, que sortirien, vam parlar d'això fa uns mesos ja, no? Ara no me'n recordo, però crec que pel setembre així ja sí. Ho vam comentar-ho. I aquesta setmana ha tornat a sortir, però és com sortir coses sense que hi hagi realment el document, o sigui, ningú s'ha llegit les memòries, tot això són especulacions.
Home, i aquí sí que ha tingut accés...
Bueno, són extractes de la biografia, són extractes que jo, no sé, sapigué d'on venen aquests extractes, però bueno, sí, ha comentat que ha dit coses dolentes, ha dit que el seu fill és un insensible, ha dit que la reina Letizia no havia afavorit gens les relacions entre les famílies, o sigui que era la cunyada Corcó, i després també ha parlat malament de la reina Sofia. L'ha tractat així una mica com que no l'havia anat a veure a Abu Dhabi. Com para ir a verlo, eh? Mm. Tu aniries a veure el teu ex?
Que està molt sol. No?
Sí, però clar.
Que se sent molt sol.
Aquesta dona, vamos, el que li ha fet al seu marit, jo no sé si aniria a veure'l.
I parlava també de la relació que mantenen les netes, ja que parlaves de la Leonor, que es veu que no tenen relació amb l'àvia. Diu, home, que no ho tinguin amb mi, doncs ho podria entendre, però que no ho tinguin amb l'àvia...
Jo crec que...
Se'm fa una mica estrany.
Te'n recordes aquell esdeveniment que ara no sé com... Que celebrava, no sé, era la Pasqua... La Pasqua, que
la Pasqua militar?
No, però no era Pasqua militar. Era per Setmana Santa, així que anaven a Mallorca i feien una missa i les nenes eren petites. I ja va haver-hi aquest confrontament amb la reina de Letizia. Sí. Això ja denotava que no hi ha una bona relació.
La Letizia es va posar pel mig quan la Sofia...
Clar, el que passa que la reina Letizia ha de mantenir la compostura, perquè arrel d'allò va tenir molt mala premsa, la reina Letizia, perquè va separar les nenes allà molt... Molt heavy. És que jo, a mi m'agradaria mirar per una finestreta i veure realment quina són les relacions.
No? Pel forat del pany. A veure, posem l'ull i mirem a veure què passa per allà dins. Però és que em sembla que ni tampoc tenen relació amb els cosins.
És que jo crec que hi ha molt mal rotllo amb les cunyades. Bueno, no, sí. Mal rotllo, és que no n'hi ha relació, jo crec. Perquè si veus, no hi ha... Només surten en algunes fotos així... esporàdicament i perquè són per protocol, si no, no hi ha fotos de la família, una família normal passant un dia, no hi ha moltes.
No, no se'n van ni de calçotada, ni de costellada,
no. Si van,
ni per Nadal, no sé, ni...
I si hi van, no se li ha vist. O sigui
que... Pues els hi queda la casa gran, no?
Sí, jo crec que sí. Mira, ens podíem estalviar alguna cosa, no?
Home, ja fa temps que ens podíem haver estalviat moltes coses.
Bueno, si comencem a estalviar, estalviaríem molt. Doncs també ha sigut notícia, el que passa que va ser el funeral aquesta setmana de les víctimes de la Dana, que també ha portat molta controvèrsia.
Mare meva.
Però sí que per així una mica comentar, la reina Letizia i el príncep Felip van assistir, van estar molt, bueno, molt a prop de les víctimes.
Ben acollits, perquè la vegada que hi van anar quan va passar tota la desgràcia, te'n recordes que els van llançar fang i de tot, van sortir d'allà una
fet,
mica per...
De fet, la reina Letizia anava amb un vestit fet amb producció de com va fer una altra vegada, o quan va fer la primera vegada que va assistir al funeral, un vestit d'una creadora d'allà de la zona afectada. O sigui que moltes referències, moltes coses van estar...
Sí, però això... Ja, què vols
no,
que et digui?
Això no solventa el dolor.
A part és això, el que jo... això no resol res.
No, avui s'ha comentat molt aquesta setmana també. Bueno, sortim una mica del cor, avui ja. O sigui, ens hem anat ja... Perquè això...
Bueno, de fet, parlem del que parla la gent. Això és premsa de societat.
És actualitat. No? Llavors, bueno, que s'ha comentat que realment els afectats, les víctimes s'han sentit molt soles. Bueno, es van sentir... Bueno, les víctimes i les que no eren víctimes. Quan va passar, si te'n recordes, aquells 3 o 4 dies després de la Dana, va ser horrorós. O sigui, estaven sols. No havia una solitud i s'està comentant. I, bueno, tot això comportarà... pues més coses, però bueno. El rei Felip i la reina Letizia han estat allà, a mi m'agradava molt el vestit que portava, anava molt guapa, molt elegant, i van estar molt a prop de la...
Mira que jo no m'hi fixo, en aquestes coses. No,
no. A mi sí que m'agrada, a veure, aviam, el estilisme i...
No, perquè a mi em posen els pèls de punta.
Sí?
No els peus, els pèls de punta, de veure aquestes situacions i veure que realment hi ha gent que ho està passant malament.
Sí. Bueno, a vegades queda una mica frívol, no? Està veient per una
banda
el dolor...
Sí, per això deia que és que porti un vestit d'un dissenyador o una dissenyadora valencià o valenciana, és que tant és. Ja, ara, el que necessita aquella gent...
És recolzament.
És ajuda.
De fet, molts estan encara esperant l'ajuda i esperant que algú els hi foti un cop de mà, o sigui que... Però bueno, doncs, jo no sé si vas veure el programa també de la Isabel Presley, de l'Hormiguero.
No.
Va estar... Jo és la primera vegada que l'he vist tan natural, eh? Sí.
Es conserva bé.
Es conserva, bueno, però natural en el sentit de que parlava de tot.
Sí, ja ho sé.
Que es va fer però... autocrítica, deia també que a tele no donava el perfil.
Va portar bombons?
No.
No va portar bombons.
No va portar bombons.
Bé, doncs així no ens interessa.
Bueno, hem xerrat de tot menys de les portades, quasi, eh?
Menys... No, és que avui les portades, què vols que et digui? Em dóna la sensació que estan repetides.
És que ja vam dir que la
surten
setmana...
Surten els mateixos.
La setmana passada va sortir l'Eva González, va sortir l'Estela Banderas, és que és una mica menys la portada, menys la portada de la Lídia de Lozano, que pobreta, tampoc no l'han tret en el seu millor moment, pues, és l'únic així una mica més de nou, no?
Què va. Vinga, doncs ho deixem aquí. Ai, escolta, i la fava?
Ai, la fava, que no li hem donat la fava a ningú.
Molt ràpid.
Vinga, anem a donar la fava.
Som-hi.
Per Iker Casillas.
Ah,
no pots negar l'evident. Ah. Estàs de la mà amb una noia tal qual, és com dir, és que no m'importes ni un pimiento.
Així anem. Escolta, que marxem. Podem marxar? Sí,
sí. Sí. Bueno, jo ja m'he anat, perquè com jo ja estic a Halloween...
Tu ja estàs el dia 2, almenys, no?
Jo ja estic a diumenge.
Molt bé, Cuca, escolta, que tinguis bon cap de setmana i bona castanyada.
Igualment, una abraçada per tots.
Que vagi molt bé. Ho deixem aquí, fins la setmana que ve. Tornarem dilluns. Adéu-siau.
Frensky Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'Ajuntament vol fer visible el model econòmic comunitari en les polítiques públiques i per això ha portat aprovació del ple per primera vegada el Pla Director d'Economia Social i Solidària. Un document que permetrà impulsar una economia basada en les persones, la sostenibilitat i el bé comú. Darrere aquesta proclama rau l'objectiu de posicionar l'economia en valors com un factor socioeconòmic clau per la transformació ecosocial i construir una ciutat més justa, inclusiva i sostenible. El pla, sorgit d'un procés participatiu amb la taula d'Economia Social i Solidària, s'aplicarà fins al 2028 i dona continuïtat als dos plans anteriors. Té una dotació inicial de 400.000 euros. I el ple municipal de Sant Cugat ha aprovat aquest divendres una modificació del pressupost municipal del 2025 per destinar més recursos a diversos equipaments de la ciutat. En total són 700.000 euros que es transfereixen a les partides de la coberta de Torre Negra, la millora d'accessibilitat de la ZEM de la Guinardera, la coberta de Can Magí i el complex aquàtic de Mirasol. El ple d'octubre ha acordat iniciar els tràmits perquè Sant Cugat sigui reconeguda com a ciutat amiga de la gent gran. Aquest procés inclou una carta de compromís de l'alcaldia, així com l'elaboració d'un pla d'acció, implementar-lo amb la participació de les persones grans i avaluar-ne periòdicament els resultats. A Sant Cugat viu